a Torrella de Montgrí. Per tant, estem encara molt pendents de l'estat del riu Ter. Hem de dir també que el pont de Verges sobre el riu Ter està totalment inundat i hi ha un avís dels Mossos d'Esquadra de no apropar-s'hi. D'altra banda, reobren el pont sobre el Ter pel que fa a Torroella de Montgrí. Aquestes serien dues de les últimes actualitzacions pel que fa al desbordament del Ter que ha inundat aquest dijous equipaments i habitatges de la ciutat de Girona. Per tant, podem dir que el resultat del temporal a Catalunya a hores d'ara és de 4 persones mortes i un desaparegut. A la Terra Alta i al Priorat també estan amb problemes de subministrament de llum i aigua per quart dia consecutiu. I canviem de qüestió perquè el Tribunal Suprem ha acordat mantenir la inhabilitació com a diputat al president de la Generalitat, Quim Torra, i ho ha fet en contra del criteri de la Fiscalia, que volia que la inhabilitació quedés en suspens. L'alt tribunal no entra, però, a valorar si Torra pot continuar exercint de president o no, com avalen els lletrats de la Cambra Catalana. Sí, com sigui, ara la pilota torna a ser de la taulada del Parlament. En aquest sentit, la Junta Electoral Central dona ara 48 hores a la Cambra Catalana perquè proposi un substitut. Per cert, que el president Torra es nega a acatar la decisió del Tribunal Suprem. I atenció, perquè la grip ha arribat a nivells d'epidèmia a Catalunya, amb 147,4 casos per 100.000 habitants. I avui també us podem explicar que se celebra la festa de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes i també dels escriptors. La festa d'aquest doctor de l'Església i patró de la premsa catòlica se celebra en diversos punts de la geografia catalana. Els bisbats catalans organitzen diverses activitats per celebrar aquesta festivitat. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Radio Estel.
Radio Estel. 25 anys amb tu.
Un estilo diferente es lo que quiero para mí. Un look más atrevido. Este año sé que sí.
Fins al 29 de gener tens un 20% addicional en una selecció de més de 400 marques de moda. Renova't el look amb Geox, Gant, Dockers i més. Les rebaixes del Corte Inglés. Aquest any sé que sí.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante. One, two, three, four!
Ràdio Estel.
A primera hora. Amb Joan Trias. Tirant pel dret. Espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Doncs un dia més a Ràdio Estel que encetem el món de la consulta, el món de la consulta i en el món del dret. Com sempre, en aquest consultori legal teniu a la vostra disposició el telèfon del directe, el 93-409-2771 o 93-409-2772. I atenció, perquè avui volem parlar del salari. Sovint ens preguntem per què treballem. En funció del nostre estat d'ànim o de les circumstàncies laborals, la resposta que ens donem pot ser diferent. Però hi ha quelcom ineludible. Treballem per tenir un salari que ens permeti guanyar-nos la vida. Aquesta és la lògica en la que ens movem a la nostra societat, si més no. I tots hem de treballar. No vol dir això que en altres moments, o fins i tot avui en dia, no es donin situacions a les quals es treballi sense percebre retribució. És per això que farem aquesta petita explicació de què és el salari i, sobretot, què ens paguen quan treballem. Ignasi Navarro, advocat i professor de la Universitat de Barcelona. Què tal? Molt bon dia de nou.
Bon dia.
Dèiem, primer de tot hem de saber què és el salari. I atenció a aquesta pregunta, que pot semblar òbvia, però que ens pot induir confusió a vegades.
Sí. A veure, el salari és la retribució que percebem per la nostra activitat, ara soc molt tècnic, per la nostra activitat laboral en una relació, valgui la redundància, laboral per compte aliena. D'acord? Com ho diríem? Ara tornem a fer coses més planeres que ens entenguem. Tu i jo, i totes les persones, vivim 24 hores cada dia. Passa que d'aquestes 24 hores, n'hi ha unes quantes que de manera lliure, entre cometes, no són nostres. No són nostres. I aquestes hores que no són nostres, per no ser nostres, ens les paga qui? un tercer, que és el nostre empleador. Això és, dit així d'una manera planera, el pagament del salari per hora. Diu, tu vens aquí a la ràdio a treballar no sé quantes hores al dia i per estar aquí ocupat en això, per posar els teus peus aquí i fer la teva feina, jo et pago un salari. Aquesta és la primera i més bàsica de les concepcions que hem d'entendre pel que és un salari.
Ara, jo estic segur que ja ho té el cap, això, eh? Però segur que hi ha qui a l'escolta i es pregunta, aleshores un autònom no té salari?
No. Estrictament, no. Un autònom guanya diners,
per exemple, eh?
Percep uns emoluments, però salari estrictament és per les persones que tenen una relació laboral. Un autònom és una persona que fa una feina i li paguen per aquella feina, però entre l'autònom i qui li paga per fer la feina, que és el seu client, no hi ha cap relació jurídica de treballador-empresari. I les conseqüències i les reclamacions són diferents, està claríssim. No vol dir que els autònoms no treballin, ni molt, eh? Al revés.
Més coses que hem de saber sobre el salari, perquè el salari té una estructura, quan parlem de salari, eh?
Sí,
parlem
clar.
De salari base, parlem de...
Correcte.
De descomplements, etcètera.
Correcte. La primera qüestió, la que hem dit abans, jo per treballar, per venir aquí i per lliurar-te a la meva disposició a treballar i fer aquelles tasques que tu m'encomanes, percep una retribució. Això normalment en diem que és el salari base. Altrament, hi ha altres conceptes o altres qüestions que s'afegeixen a aquest salari base. Per exemple, la més comú de totes, en alguns convenis, o en molts convenis, encara hi ha el concepte d'antiguitat. Què retribueix l'antiguitat? Bueno, l'antiguitat retribueix una mena com de perseverància o de lleialtat, si vols dir d'una altra manera, de confiança en el temps duradera d'aquella persona. Però poden haver-hi complements de tornicitat. Vaig a torns. Per anar a torns, per aquest sacrifici que ens suposa anar al matí, a la tarda i a la nit, cada una quan em toqui, em pagues un plus. O vaig de nit. Per anar de nit, quan vaig de nit, cobro X. Quan no hi vaig, no cobro aquest X. D'acord? O plus d'idiomes, com que jo sé anglès i l'uso, doncs em pagues tant. No podràs deixar de parlar perquè sempre sabré anglès. O els més habituals, no? Per exemple, a la indústria és molt fàcil i molt comú tenir plusos de productivitat. Tantes peces fetes, per cada peça, X. O de qualitat, tantes peces ben acabades, per cada peça ben acabada, X. Després tenim altres plusos molt comuns, també, que poden ser els derivats del que se'n diuen els beneficis. Si arribo a tal nivell de beneficis empresarials al cap d'any, percebràs un X. O treballadors com els que són comercials o venedors que tenen objectius. Si arribes a tal nivell d'objectius, percebràs X. Si tens 100 més 2, percebràs X més 1, etcètera, 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 etcètera. I això depèn de les circumstàncies. Què vol dir això? Per tornar al principi, que hi ha plusos que són teus, l'antiguitat és teu, el plus d'idiomes és teu, el plus voluntari pot ser teu, però que hi ha altres plusos que depenen de la consecució d'uns objectius concrets i determinats, i que si els aconsegueixes, l'obtens, i si no l'aconsegueixes, no l'obtens. Tornant en aquesta idea que l'obtens o no l'obtens, això vol dir que un any pots guanyar 1.000, a l'any següent pots guanyar 1.300, i al tercer any pots guanyar 900. En funció de si aquests plusos els has complert o no els has complert dels objectius que es considerava que s'havien de complir.
Cada cop es treballa més per objectius?
Sí. Per raons de productivitat o de psicologia empresarial, que es considera que la gent està més motivada si se'ls posa un objectiu que sigui realitzable, que es vegi factible, i llavors sembla que t'esforces més per aconseguir-ho, i per tant pots obtenir, diguem-ne, una mica una pastanaga que et posen al davant. Vaja, dit d'una altra manera, són les primes dels jugadors per guanyar els partits, no? En principi, qualsevol jugador surt al camp i ha de guanyar, però si li donen una prima, carai.
Li preguntava perquè, i ja en parlarem un altre dia, però últimament està molt de moda allò de les empreses que han decidit que es treballa 4 dies, per exemple.
Això és una altra qüestió. Perquè al final les empreses que han decidit que es treballa 4 dies no han modificat la jornada que han de fer els seus treballadors. És a dir, La jornada està normalment marcada als convenis col·lectius. Eh? Uh-huh. Si no, està fixada a l'estat dels treballadors, que són 40 hores setmanals en còmput anual. Eh? És a dir, hem de descomptar els festius, els caps de setmana, etc, etc, i les vacances. Això fa unes hores de treball a l'any. Després de 30 setmanes, etc. A mi, si l'empresari em diu vine a 4 dies i el cinquè no vinguis, perquè el cinquè pots fer-ho des de casa, el que succeeix és que l'empresari considera que l'activitat ho permet i que té una confiança en aquella persona, perquè diu, la teva activitat no depèn tant de que tu estiguis en les meves instal·lacions i jo pugui controlar la teva activitat, com que jo et marqui unes determinades fites, uns determinats objectius, i tu els puguis aconseguir. Evidentment, el treballador que no va físicament al lloc de treball, el divendres, per exemple, i que és un enginyer que treballa des de casa amb mitjans telemàtics i amb teletreball i tal, doncs hi haurà que sigui més espavilat i ho faci treballant 5 hores, hi haurà qui li costi més i ho farà en 8 hores. Però, evidentment, això existeix, sí, sí. Això no vol dir que ni els hi hagin disminuït la jornada ni el salari.
Una altra cosa que a mi em crida molt l'atenció és que el salari es pot pagar en espècies.
Sí.
Em sonava com antic a mi, això.
No. A veure, la societat ha evolucionat. Ja saps que al principi la nostra societat, on els diners no circulaven, em refereixo a èpoques de l'edat mitjana, després els diners van començar a circular, els pagarés també, però tenim una societat d'intercanvi, de trueque. En el moment en què comencem a pagar amb diners, hi han certes activitats encara que o certes necessitats que no es poden cobrir amb els diners perquè és difícil abastir-se, no? Això significava que moltes vegades, parlo del segle XIX, principis del segle XX, en algunes activitats doncs, la gent podia endur-se carbó, fusta, llet, i allò formava part del salari. Avui també. Evidentment, avui hi ha empreses que paguin amb carbó o amb llet, n'hi deuen haver molt poques, eh? Deuen ser anecdòtiques. El que sí que és cert que tenim salari amb espècie. El salari amb espècie mai pot ser més del 30% del salari total que es guanyi, al tanto. Perquè, esclar, si no, doncs la nostra societat, que és canvista, no perdria el seu sentit. Però un típic salari en espècie, el cotxe. El cotxe és la qüestió típica del salari en espècie. O, per exemple, en alguns casos...
Estem parlant del cotxe d'empresa, per exemple,
sí,
allò
sí,
que
sí.
Es diu el cotxe d'empresa.
O la vivenda. Uh-huh. O la vivenda. Eh? El cotxe d'empresa... pot tenir un ús només únicament i estrictament laboral o pot també tenir un ús personal. Bé, doncs això té unes tributacions diferents en funció dels dies que s'usi per l'empresa, els usi personalment, però això és un pagament en espècie, efectivament, sí, sí. Correcte, això és la més habitual i la que més veuen els nostres ulls. Però les vivendes també poden ser en ocasions. Cada cop n'hi ha menys de vivendes adherides al salari, però encara n'hi ha, sí.
Més coses, per exemple, per molts dels que ens escoltin deu ser bàsic, segur que ja saben com funciona, per altra gent potser no. Per tant, jo li pregunto, quan a mi em donen el sou, aquell full típic que haig de signar, no? ja em surten doncs, les meves retribucions i el que em retenen. Que això... és per les pensions que s'estan pagant avui en dia.
I no només,
etcètera.
Fixa't bé. Això del full salarial, que en diem la nòmina, clar que la nòmina és més aviat el pagament, i el full salarial és el document que reflexa el pagament. Això també ha tingut una evolució històrica. La gent que és més jove no ho ha vist, però la gent que és més gran sí que ho hem vist. Abans es pagava amb efectiu, i es pagava per setmanades o per quinzenes. Si es venia amb un sobre, de color marrón o de color gris a casa, i es tenien diners. Per què era això? Doncs això era perquè la societat era més pobra, tenia menys capacitat d'estalvi, i hi havia tota una sèrie de... No només per això, però per això... Hi havia tota una sèrie de necessitats que s'havien de complir. S'havia d'anar a comprar el colmado, s'havia de pagar la llum... I, esclar, i com que hi havia pocs diners, doncs ho havies de tenir a la mà immediatament per fer aquestes activitats que eren indispensables. Això... Posem-nos a finals dels 60, principis dels 70, cap a aquella època va anar canviant, del segle passat em refereixo, es van començar a fer transferències a través d'entitats bancàries i es va regularitzar el pagament a mensualitats, que és el termini màxim en el qual es pot pagar un salari d'un treballador. Òbviament, quan et donaven el sobre amb els diners, firmaves un rebut I dius, això és el funcionari, he rebut aquests diners. Quan això t'ho fan a través d'una transferència bancària, i a més, en la manera en què les fan avui, que telemàticament o a través d'una aplicació pots obtenir, això ja no és... ja no significa que demostren que t'han pagat, ho poden demostrar a través d'un certificat bancari. En canvi, el teu full de salaris, com a treballador, sí que et dona una seguretat de conèixer què és el que t'estan pagant. Tu vas allà, 30 dies, sou base, X. Plus de disponibilitat, X. Plus de nocturnitat, X. I sabràs que t'has pagat aquells diners per aquells conceptes. I tu sabràs si allò és correcte o no és correcte. Amb un cantonet a mà dreta, normalment, et posaran les retencions. I et posaran dues menes de retencions diferents. Una, les retencions de l'IRPF, de la renda de les persones físiques, és aquell impost general que paguem tots i que forma part... és la màxima expressió de la recaptació de l'Estat, normalment. I
jo me'n recordo quan era petit... ara faig una mica de bolo cebolleta, eh? Però me'n recordo quan era petit i em van explicar això de l'impost per la renta de les persones físiques, que jo preguntava si havíem de pagar per treballar.
Bueno... algun...
Em va quedar així.
Algun ultraliberal et pot dir que qualsevol pagament d'un impost és prendre part dels teus diners. Que tu t'has guanyat, ja els distribuiràs tu com vulguis, no? Dic que llavors a tu veus allà què cobres i en concepte de què cobres, veus que et retenen per IRPF i, a més, veus que et retenen per quota obrera de Seguretat Social. D'acord? I al final la nòmina et surt. Jo guanyo, i aquí hi ha una altra d'aquelles discussions típiques, 2.000 euros al mes. No, no, jo no en guanyo 2.000, jo en guanyo 1.583. No, vostè en guanya 2.000. que són els que cobra bruts, i després hi ha les retencions de Seguretat Social i d'IRPF, que és el que li queda net a la seva butxaca. És veritat que vostè ha de comptar el que li queda net. Però a l'hora de pagar impostos o a l'hora de percebre pensions, els percebrà sobre el brut. Tant per lo bo com per lo dolent. Una altra cosa és que, i aquesta és una altra discussió que no, avui no és el tema, si el que paguem per Seguretat Social servirà mentre les coses estiguin com estan.
Ai. Ja li anava a preguntar, eh? però sí, serà el tema d'un altre, programa. Em deia, estem màxim de 30 dies per cobrar. I aquelles empreses que paguen 90 dies, tot això...
Això són coses diferents. El salari d'un treballador, l'extensió màxima de temps que un empresari pot tenir com a període de pagament són 30 dies. És a dir, jo no puc deixar de pagar-te en un període més llarg que siguin 30 dies. T'he de pagar al mes, per dir-ho així. Puc pagar-te menys temps? Sí, també. Puc pagar cada 15 dies, puc fer avançaments, etc. Sí, d'acord. Això de 90 dies és més aviat allò altre dels autònoms. És a dir, jo et passo una factura, o l'empresa teva, no sé, aquesta mateixa en la que estem treballant, potser té uns proveïdors i diu, miri, doncs el meu sistema de pagament és que vostè em fa la feina i jo li pagaré a 60 dies o 90 dies. Però això és un tema mercantil entre empresaris o entre autònoms clients.
És el que dèiem abans, no és el mateix un treballador per tercers, diguem-ne, per una empresa, que un empresari o que un autònom, que no deixa de ser un petit empresari.
Sí, hi ha autònoms i autònoms, no? Però hi ha autònoms que són... que des del punt de vista de la nostra llengua planera i vulgar són uns treballadors absoluts, perquè, no sé, un autònom és el senyor que té un bar i treballa ell i la seva dona al bar. Aquest és un autònom.
Exacte.
És un empresari, sí. Tècnicament ho és. Ara, ben bé, aquell plutòcrata amb barret de copa i puro no ho és, aquest senyor. Està claríssim, no?
No és que és la P de la PYME.
Exactament. Però la P minúscula.
La P minúscula.
I, certament, doncs sí, són... des d'un punt de vista d'enteniment normal, són gent que treballa. Ara, des d'un punt de vista tècnico-jurídic, no són empleats per compte aliena, que són pròpiament els treballadors.
A Espanya hi ha establert un salari mínim. I, de fet, avui volíem fer aquest programa perquè és d'actualitat que aquest salari mínim interprofessional s'ha mogut.
Sí. S'ha mogut molt. Tinc unes dades històriques.
S'ha mogut molt.
Sí.
Dic perquè les queixes van cap a que s'ha mogut poc. Això ho hem escoltat.
Sí, queixar-se és lliure, no? Però, a veure, no ens enganyem. El 2003, el salari mínim, el 2003, era de 451 euros. El 2004, de 460. El 2004 el van apujar a 490, que va ser una de les primeres mesures que va prendre en Zapatero. El 2005, de 513. El 2006, de 540. El 7, de 570. El 8, de 600. El 9, de 624. El 10, de 633. El 11, de 641. I de l'11 fins al 13 va passar de 641 a 645. El 14 es va quedar en 645. El 16 en 648. El 16... El 15 en 648, perdó, el 16 en 655. El 17 es va pujar a 707. El 18 a 735. El 19 a 900. Aquest sí que va ser un salt molt gran. Però ja has vist que dels 400 del 2004 als 900 s'ha mogut. És, i els 950 d'abans d'ell.
Ara em frapa, que recordi que el salari mínim interprofessional era 400 i escaig euros.
Ho tinc apuntat, no és cap prodigi de la memòria, però perquè és un tema recurrent, aquest. És baix el salari mínim. El salari mínim existeix a Espanya, però hi ha altres països que no el tenen. Alemanya fins fa 4 dies no el tenia, per exemple. Anglaterra no n'hi ha. En fi, és baix? Sí, però el salari mínim és un salari mínim igual per tot Espanya i el nivell de vida o la carestia dels preus de tot Espanya no és igual. Vull dir, un salari mínim en uns llocs és un salari mínim menys irracional i en uns altres llocs un salari mínim molt irracional. Salari mínim vol dir que treballes 8 hores per aquest preu i ningú en règim laboral assalariat pot treballar a Espanya aquestes hores per menys aquest preu. Compte, no vol dir que no hi hagin persones, que n'hi han, que treballin per menys i també estiguin assegurades. Qui són? Els que tenen un contracte a temps parcial. Està entès? Dit això, o sigui, jo puc tenir un contracte a temps parcial i cobrar 500 euros, sí, sí, i serà legal. Dit això, el salari mínim és mínim. A partir d'aquí, els convenis col·lectius, sectorials o d'empresa, posen un salari base, que també és llei, que llavors, si els convenis compleix, no es pot treballar per sota d'aquest salari, superior a aquest mínim. Aquest mínim és una referència per no fer, com diuen, per no fer un dumping brutal i per tenir uns mínims d'abastiment. Ara, evidentment, el nivell de preus que hem viscut aquests darrers anys, l'increment d'alguns serveis bàsics, sobretot les energies i els lloguers, doncs a tots ens fan veure que aquest salari mínim no ens permetria viure, simplement no ens permetria viure ni assolir el pagament d'un lloguer, probablement en alguns indrets.
Clar, el problema és el que deia vostè, anem cap a un salari mínim que no sigui rígid?
No.
És a dir, no, eh?
No, perquè, no pot ser.
Com deia vostè, no és el mateix viure a Barcelona, amb tot el carinyo, que viure a Olot.
No, I legalment no es podrà fer mai, això és com les pensions. Les pensions, segons els cotitzats, són iguals. I amb una pensió, doncs, amb tot el carinyo també, al Pont de Suert vius millor que a Barcelona. Naturalment. Però això no podrem canviar-ho. Probablement també, compte, al Pont de Suert o a Olot, les contribucions a les pensions per l'estructura industrial i empresarial hagin sigut menors, per tant, tindran pensions menors. Mentre que qui ha tingut pensions o contribucions altes a les pensions normalment han sigut els treballadors industrials i els de les empreses de serveis o funcionaris.
D'alguna manera ja es té en compte.
No sé si estem en compte, però és així.
Exacte.
És així.
5 minuts i ja arribarem a 2:15 de 10 del matí. El salari tampoc pot o no hauria de patir discriminacions, oi? Però en pateix?
Ara seré políticament incorrecte, no.
Començo a conèixer-li, és un provocador, vostè.
A veure... no hi ha, i jo em canso de repetir-ho, perquè és així. Una altra cosa és que em diuen, pues no, dius la veritat. No, la veritat la dic, una altra cosa és després la realitat com és. No hi ha cap llei, no hi ha cap conveni col·lectiu, no hi ha cap pacte d'empresa, cap ni un, que estableixi un salari inferior no només en raó de ser home i dona, sinó en raó d'altres condicions. Impossible. No passa el control de legalitat. I si això existís, es portaria a un tribunal i el primer dia estaria derrotat. ¿Vale? Es parla d'una altra cosa aquí. Però jo crec que algun dia, no sé si ho vam parlar tu i jo ja, es parla després de que al final, i segons vas fent la carrera professional, sí que és cert que les dones tenen un desavantatge. Però té a veure més amb la carrera professional. Desavantatge que té a veure amb qüestions pròpies de la vida, i qüestions de caràcter més sociològic. Aleshores, evidentment, estigui bé o malament, això no dic que sigui correcte. En el decurs d'aquesta carrera professional, doncs, qui té menys interrupcions acostuma a estar més beneficiat en la percepció de salaris, perquè està allà. I això és el que... Aquest és el risc que tenen... El risc no, la realitat que es veu moltes dones, no? Després la distribució de les tasques familiars, històricament, com ha estat distribuïda. Això és un altre tema que podríem parlar també un altre dia. Dèiem, el treball és retribuït, sí, però hi ha treballs que no són retribuïts. Per exemple, les mestresses de casa, quan els hi han pagat? Quina part del PIB és tot això? Una barbaritat. O per no dir-te, ara no vull entrar un altre diatriba, no? Però sabem exactament avui que no només a Espanya i a la Unió Europea, a tot el món hi ha esclaus encara. Esclaus. I pensa tu que, tornant al principi de la...
No només a la Unió Europea.
A la Unió Europea n'hi ha, a Espanya n'hi ha, i a tot el món és una evidència que n'hi ha. I això es torna una mica al principi de la conversa. El treball és retribuït perquè em satisfà, em paga, em compensa el meu esforç. Però i tota aquella gent que treballa i no li paguen? També existeix, Jo crec que a Espanya està calculat que n'hi ha uns quants milers de persones que podien considerar esclaves. I retornant al tema de la discriminació salarial, és evident que si mires l'estadística, doncs surt el que surt, i surt el que tots sabem que surt, que hi ha una diferència de retribució entre homes i dones. La llei que fa? Intenta posar obstacles o posar situacions de fet que tendeixin a que aquestes diferències a les quals ens han dut s'escurcin i deixin d'existir. Però estem en el tema que les lleis ja diuen les coses com s'han de fer i són, en aquest sentit, perfectes i no n'hi ha cap que permeti una altra cosa. Però la realitat ens ha portat cap a un altre camí.
Ens queda mig minutet, senyora Navarro, i no volia que marxés sense preguntar-li. Ho dic perquè jo sóc d'una generació, segurament una generació àmplia, en què comunment es diu allò de a nosaltres ens van dir que si estudiaves, si feies les coses bé, etc, etc, etc. El sou varia en funció de la carrera educativa? O hauria de variar? Segons la...
Això, com has dit tu, depèn de les generacions. Jo diria que...
Això és una pregunta més teòrica, filosòfica...
Sí. No, està clar que l'estructura social del país, la gent anterior als baby boomers, claríssimament, no? Perquè hi havia molt poca gent que estudiés. I amb els baby boomers, claríssimament, també els estudis van ser han suposat una millora en la gratificació salarial. A partir dels millennials, això no sé com serà, perquè fixa't bé que als baby boomers els va ser molt fàcil superar els seus pares, en el sentit que quan ells tenien estudis i els pares no en tenien. Era molt habitual. Els fills dels baby boomers, doncs, ja tenien estudis i els seus pares també en tenien molts. Per tant, ara comencem a fer els màsters i els doctorats i ens incorporem molt més tard al mercat de treball. La indústria ha perdut pes i la indústria era la que veritablement pagava millor i que podia...